comencem amb els temps de Jesucrist, no sé quin temps era.
El món a RAC1.
Perquè tampoc estic massa al dia, no?
Amb Xavier Bosch.
En algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo caballero de los de Lanzan Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor.
Així comença el quart llibre més traduït de tots els temps, només superat per la Bíblia, el Corà i les obres completes de Lenin. Estem parlant de Don Quijote de la Mancha i aquest any, com sap tothom perquè ens ho han repetit fins a la sopa, se celebra els 400 anys de la seva publicació. De tots he sabut també que l'autor del Quijote és Miguel de Cervantes, però potser hauríem de dir Miquel Servent, Miquel de Servent o Miquel de Sirvent. Què amaga Cervantes? Després d'anys i panys d'investigació, l'escriptor i filòleg Jordi Bilbeny, conegut també pels seus estudis sobre la catalanitat de Cristòfol Colom, ha fet una nova descoberta, en aquest cas, sobre la vida i els lligams familiars de Miguel de Cervantes. Jordi Bilbeny, bon dia.
Bon dia.
Què amaga Cervantes?
Bé, no amaga res.
No amaga res.
O sigui, a Cervantes li han amagat tot de la mateixa manera que ens ho han amagat a nosaltres. Hi ha hagut una censura eclesiàstica, la Inquisició, acompanyada allà on no arribaven els continguts religiosos, d'una censura política fortíssima. I només per posar un exemple, fixa't doncs que Joan Lluís Vives, després de ser-li assassinada tota la família, doncs ell es va haver de refugiar a Flandes, i que aquí el mateix Cervantes o Servent ja diu que un cristià no pot viure tranquil·lament a Espanya.
Cervantes era català?
Totalment.
Totalment?
Total, de cap a peus.
Tu dius Cervantes o Servent?
Clar, perquè és el... A veure, si jo dic Servent d'entrada, potser algú es confondrà una mica. Aleshores, si anem dient Cervantes o Servent, aquí el que ha passat és que hi ha hagut diversitat de personatges, perquè els mateixos Cervantes, Cervantes o Servent, diguem Cervantes per referir-nos al Cervantes oficial, neix a un munt de llocs diferents, i ell diu, a diversos llibres i a diverses proves documentals, se'ns mostra com nascut a uns quants llocs diferents.
Per exemple,
això no pot ser.
Valladolid, Madrid, Alcalá de Henares, Granada o Sevilla.
Per exemple.
Però al final...
I d'altres poblets. Hi ha més petits, com Esquívies i tota una sèrie de petits poblets.
Però van acabar dient que havia nascut a Alcalá de Henares.
Això és una mena de convenció dels anys 40. O sigui, busquen...
Dels anys 40 del segle XX.
Sí, del segle XX. Busquen una mena de conveni, i aleshores el venen així perquè sembla que al Alcalá de Henares hi havia un Miguel de Cervantes, però que és un Miguel de Cervantes fill de gent pobra, sense estudis, que té una filla analfabeta i que no concorda en absolut amb la vida que en Cervantes explica d'ell mateix i dels altres documents que tenim d'ell.
És a dir, hi havia un Miguel de Cervantes que neix al Alcalá de Henares que no té res a veure amb l'autor del Quijote.
Del Quixot, està clar. Hi ha un document i una persona que es diu Miguel de Cervantes, d'una classe social baixíssima, sense estudis, de família d'analfabets, i amb una filla que és analfabeta, que ha cridat l'atenció en algun erudit que s'ha exclamat i s'ha estirat els cabells de veure com Cervantes podia tenir una filla analfabeta.
I el Servent?
I aleshores el Servent és una família que té branques a tot l'àmbit de la nació catalana, a Barcelona, a Puigcerdà, a Mallorca, a València, a Xixona, a Sicília, no? I una branca d'aquesta família Servent passa a Granada, on són procuradors, i aquesta família que passa a Granada ja se la coneix en l'ambient i en la llengua castellana com a Cervantes. Per tant, hi ha una correlació directa i històrica entre el Servent i el Cervantes, que no és un joc de paraules o una prestidigitació fonètica que jo vulgui fer, sinó que realment en la documentació ja trobem que el Servent, passats a Castella, ja són Cervantes. S'aprofita això per buscar un altre Cervantes d'un altre lloc i fer-lo i endossar-li aquella personalitat.
Estem parlant amb Jordi Bilbeny i estem quedant amb la boca oberta. Tot això dius que és un misteri intencionat.
Sí, és que no hi ha misteris.
Però per aquí,
sí,
per
els
què?
Els misteris són intencionats perquè resulta que a començaments del XVI, doncs tots els regnes hispànics ja recauen sota la figura de Carles I, com a únic monarca, però Carles I encara era un rei cosmopolita, obert, amb una gran predilecció pels catalans. Aquí passa 2 anys organitzant tot el seu imperi, el Toisó d'Or se celebra a la catedral de Barcelona, la conquesta de Tunis es prepara des d'aquí, Adrià d'Utrecht, un dels seus puntals bàsics en l'estructuració del seu estat, és arquebisbe de Tarragona i el que després serà papa. O sigui, tota la volta al món, Magallanes és a Barcelona preparant la volta al món. Tot això, amb Carles I, que a més impulsa una reforma religiosa i espiritual, se saqueja a Roma. Hem de tenir present aquesta obertura. El gran amic de l'Erasme és Carles I, però a mesura que va tombant el segle XVI, la monarquia espanyola canvia. Felip I d'Aragó i II de Castella puja al tron i es tanquen les fronteres, no es pot anar a estudiar a l'estranger, ja comença una persecució feroxa dels erasmistes i dels reformistes, s'instal·la la contrarreforma, l'inquisició estén tots els seus tentacles, els inquisidors fan tancar en un moment donat a finals del XVI tots els diputats de la Generalitat. O sigui, hi ha un ambient molt hostil contra qualsevol mena de raonament al marge de l'ortodoxia, de qualsevol mena d'interpretació política, al marge de l'autoritarisme reial i qualsevol mena d'autonomia, també jurídica o política, al marge d'aquesta nova monarquia absoluta que comença a gestar ja amb Felip I.
En tot, ell firma el llibre com a Miguel de Cervantes.
Bé, no tenim cap original. Una gran part de les primeres edicions s'han perdut. El que sí que tenim és un nom, però ell ho diu. Ell diu, en un moment donat, que l'autor del llibre aquell que està prologant diu llámese comúnmente Miguel de Cervantes. El que passa que si vas a buscar què vol dir comúnmente en castellà, vol dir de comú acord.
Yeah.
O sigui que és un senyor que de comú acord m'han dit Miguel de Cervantes, però que això no vol dir que s'ho digui. I acte seguit, en el rengle de sota, diu, i la majoria de les meves obres, diu, van pel món esgarriades sense el nom del seu autor. O sigui, com que no hi ha obres anònimes d'en Cervantes, vol dir que les que estan editades i que estan pel món escampades van sense el nom del seu autor. O sigui que jo no em dic Miguel de Cervantes, i això ho diu Miguel de Cervantes al pròleg de les novel·les exemplars que s'editen a Barcelona.
On estan els originals del Quixot?
S'hauria de mirar. El que passa que, clar, jo porto com 20 anys intentant descobrir on són els originals dels escrits d'en Colom i de tots els cronistes d'Índies, i és quasi impossible. Jo no crec que hi hagi ningú tan babau que els tingui guardadets en un lloc esperant que els descobrim, no?, i que se'ls invagi un muntatge per terra. Aleshores, és possible que existeixin en algun lloc, és possible com una cosa entre un milió, però a mi em costaria de creure també que estiguessin allà esperant que algú els hi desmuntés la paradeta.
Pel parell de conferències que hem sentit a Jordi Bilbeny, expliques que tal i com havia passat en altres autors catalans del segle XVI, em sembla, parles de Jeroni Pujades o de Lluïns Pons de Dicart,
sí,
estaven obligats a traduir al castellà les seves creacions literàries.
Martí de Viciana, per exemple, en un pròleg que fa en els jurats de l'Ajuntament de València, els hi diu que lamenta profundament haver d'escriure en castellà, però que ha estat combinat a fer-ho, i tot i que la seva llengua no és el castellà i que s'expressa malament, no se l'han obligat. I d'altres no només diuen que els obliguen, sinó que si no ho fan, correran el risc de l'anatematització, de la persecució, i fins i tot diuen de l'excomunió, no? O sigui que hi ha tota una mena de referències d'autors catalans que es tradueix la seva obra sistemàticament al castellà, però els originals catalans no es conserven, no s'han conservat mai més, i que t'estan dient que si això no es fa cauran en severes penes i en purgues ideològiques, i no volen haver de patir per culpa de la llengua, no?
Però en Cervantes, el Quijote, com el va escriure, en català o en castellà?
Bé, jo estic quasi totalment convençut, això caldria un estudi després minuciós i detallat de la sintaxi i del lèxic, però hi ha molts autors castellans del 18 i del 19 han dit que Cervantes no sabia escriure en castellà perquè diuen fot cada una com el rotllo de la lluna, no? Uh-huh. Aleshores, jo penso que, és clar, si es conserven tota la resta de les edicions de l'estat en aquells moments de la corona hispànica o de l'estat espanyol actual, com són les dues de Lisboa de 1605, les dues de València de 1605 i la presumpta edició de Madrid, que en tot cas això és molt curiós, però jo penso que no ha existit mai aquesta edició, sinó que simplement n'han agafat una que ja existia i l'hem posat al peu d'impremta de Madrid per unes raons que ja convindria explicar més detalladament, però que ara no ve el cas. I la de Barcelona. I de totes aquestes edicions, l'única que no es conserva és la de Barcelona. I com és que no es conserva, si deia el mateix, no? Doncs segurament és que ho deia d'una altra manera.
Agafem l'obra, agafem el Quixot. Parles que l'Hidalgo recupera el seny i viu les millors gestes a Barcelona, mentre que els seus passatges majoritaris a Castella és quan té al·lucinacions i té tota la seva
bogeria. Això ho ha vist tothom. O sigui, ara la Carme Riera ha llegit sí. el llibre, que ella dona molta informació i acudits i coses que van passar durant la celebració del tercer centenari, i ja es veu que tothom fa referència a un sonat, no? Que l'ànima, la icona, el símbol i la síntesi de l'ànima de les classes dirigents de Castella, ell, Cervantes, la caracteritza amb un autèntic sonat, amb una persona que diu, per culpa del que ha llegit, de les mentides, els enganys, les tergiversacions i d'haver-s'ho cregut, quan surt al carrer no veu el que hi ha, sinó que tot ho veu en funció del que ha llegit. I això és que a mi em recorda molt, doncs, el panorama actual, no? Tota una sèrie de gent que tu reclames uns papers i et diuen lladre, que reclames llibertat i et diuen nazi, que reclames autogovern i et diuen insolidari, i clar, a mi em sembla que té un gran modernitat i un paral·lelisme molt potent amb el que està passant ara, no?
Cervantes revela una defensa de les llengües vernacles
també
en el llibre.
Una defensa del bandolerisme com a forma de lluita per la justícia i la dignitat. No ho fa, no són les lleis del rei, ni l'exèrcit del rei, ni la Unió de los Demócratas, ni la Unió de los Constitucionalistas i totes aquestes mandangues. Per Cervantes, la justícia i la dignitat l'encarnen un bandoler que és Roca Guinarda.
Parla de Catalunya com la millor nació?
Sí, en parla el Priscil·la de Segismunda i diu que Catalunya, per donar la vida, per la honra, s'avança a totes les nacions del món, que és com dir que és la millor nació del món. Però qui donava la vida per la honra? Doncs els que se l'arriscaven amb les armes. O sigui, com que Catalunya majoritàriament està sublevada contra la corona, ell pensa que Catalunya és la millor nació del món. Avui dia, veure quin polític pensa que Euskadi, que vol unes formes de llibertat, és la millor nació. Preguntem-ho a l'Aznar o en Zapatero o en Montilla, a veure si Euskadi per ell és la millor nació del món, i tindrem ràpidament una visió castellana, centralista i vinculada als organismes de poder. Per tant, com que Cervantes també sabem que és castellà, centralista, perquè ha nascut a Madrid o Alcalá de Henares o Valladolid o a Zamora, i ara ha sortit un que ha dit, em sembla, de Cuenca, doncs, i a més formava part de l'engranatge d'estat perquè és un recaptador d'impostos. Per ell la justícia no és el seu país, no és la seva corona, no són els seus organismes jurídics ni les lleis, sinó que són els que lluiten en contra això. I això ja ens hauria de situar una mica com es mou el pensament d'en Cervantes.
Tens por ser pres per un boig?
No, en absolut. En absolut. És que des de quan els arguments són sinònims de bogeria, no? Des de quan...
Però se't dona molt poca bola. Jo els mitjans de comunicació no t'he vist mai.
Bé, sí que he anat sortint, vaig sortint, fan comentaris, el que passa que és com tot, hi ha uns temes dels quals es pot parlar amb naturalitat i uns temes que no, i jo sóc perfectament conscient que en aquest país es pot parlar de tot el que et deixen parlar. Quan tu vols introduir un tema, i un tema amb arguments, amb documentació, seriosament, amb aval llibresc, amb una crítica textual de fons, i els se senten desarmats, el que fan doncs és obviar-te i dir-te que ets un sonat, que no tens arguments, però a mi això no em preocupa en absolut.
Però és una aportació científico-literària de primer ordre, saber com
es deia el Cervantes. Però és que encara que jo m'hagi inventat això que t'estic dient, que no és el cas, s'hauria de tenir en compte perquè en Cervantes ha nascut a més de 100 llocs diferents. I què passa? Que si n'és a 100 llocs diferents de Castella, no passa res, però si neix a un de Catalunya o de l'àmbit de la nació catalana, aleshores això ja és tema inquisitorial. Això també delata molt aquesta mena de pretesa llibertat de pensament, no? Que només llibertat de pensament si penses el que ells volen que s'hagi de pensar. Quan tu penses pel teu propi risc i compromís, aleshores aquí ja entra tota la maquinària de la destrucció de la raó, no? I això m'ho he sentit moltíssimes vegades, que sóc un sonat i que estic malalt i que no tinc cap mena de crèdit. Però a mi no em preocupa en absolut, no? Perquè...
D'on no et surt l'hipòtesi de pensar, home, potser Cervantes era català?
Bé, surt perquè quan treballava en Colom prepara el seu viatge descobert al Nou Món amb un tal Pero Vázquez de Saavedra, i el Cervantes oficial que coneixem és Miguel de Cervantes Saavedra. I vaig pensar, ostres, com que tenia una mica d'informació sobre el Saavedra a Catalunya, vaig pensar que potser podia venir per la banda del Saavedra, no?
Uh-huh.
I, de fet, de mica en mica, a mesura que he anat buscant informació, he anat veient que no, que són els Servent els que són aquí. En Cervantes demana un càrrec a la cort, diu, com tots els meus avantpassats han tingut, però els Cervantes castellans no hi ha hagut ni un a la cort. Aleshores, mirem què passa amb el Servent d'aquí, i efectivament, tots els Servent són a les cancelleries reials, a Nàpols, tresorers, notaris, juristes, mercaders, cònsuls, ambaixadors, consellers de Barcelona, cancillers dels Reis. Realment, els Cervantes o Servent que són a la cort i són juristes i revolucionen, per exemple, hi ha un Servent a València que revoluciona la tècnica literària mm-hmm. notarial. Aquests escriptors, família d'escriptors, són aquí i a Castella no hi són. Per tant, amb una mica de coherència o amb dos dits de front, si hem de triar entre un Cervantes analfabet i un Cervantes culte, jo trio el Cervantes culte.
La teva investigació està a alguna pàgina web, algun lloc
sí,
que podem consultar
sí,
encara
està,
més?
Sí, està a la pàgina web istocat.com i no hi és així molt evolucionada o molt ben descrita, simplement hi ha penjada una carcassa que he fet servir, o que la que faig servir per fer una conferència d'una hora i mitja, quatre notes per cridar una mica l'atenció i perquè tu puguis veure i resseguir en els llocs on he treu la informació.
Doncs Jordi Bilbeny, esperem que es difongui la teva descoberta, la teva recerca, i molta sort i endavant. Després de Colom i Servent o Cervantes, tens algun altre per buscar? El...
Sí, molts, però no els diré, perquè...
Aznar és català?
Bueno, l'Aznar tothom ho sap, que prové d'un independentista basc i ell que ha anat enrere en l'evolució de l'espècie.
Jordi Bilbeny, moltes gràcies.
De vosaltres.
Bon dia.
El món a RAC 1, amb Xavier Bosch.